Acabam l'any 2017, encetam un nou any i ara volem fer un repàs a l'anuari d'educació de les Illes Balears, veient quins són els fets més destacables en l'àmbit educatiu del passat 2017. Ho fèiem amb la Marga Vives, ella és acadèmica i coautora i vocal d'aquest anuari. Hola Marga, molt bon dia i benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia i bon any a tots.
Bé, a veure, diversos aspectes que es poden, es poden deduir, no?, llegint aquest, aquest anuari, aquest resum del que ha estat en l'àmbit de l'educació el 2017. Primer de tot, pel que fa a repetir curs, no? El plantejament habitual de repetir curs, de que això ajudaria a millorar els resultats de l'alumne en qüestió, doncs queda en entredit.
Clar, ens basem en aquest article del que fan referència, un estudi, una anàlisi de resultats a Balears de l'estudi PISA. El cert és que el 2015 es va fer aquest estudi i a partir dels resultats està clarament identificat que repetir no és la millor solució per millorar uns resultats acadèmics dels infants, dels alumnes. És veritat que hi ha altres elements més importants, com per exemple disposar de llibres a casa, però tampoc hi ha molta diferència entre les nostres illes. El fet de repetir un curs no és una relació directa a millorar el rendiment acadèmic.
I llavors, quines alternatives poden haver-hi per millorar el rendiment acadèmic quan un alumne va notablement retardat, no?, respecte a la resta, no enganxa els continguts que se li expliquen a classe?
Clar, possiblement ja hauríem de mirar quin ha estat el motiu de la seva repetició. Igual ha estat una incorporació tardana, igual hi ha una falta de motivació, possiblement també la metodologia no ha acompanyat en el seu procés d'aprenentatge, així com ell apren o aquesta persona apren. Per tant, si tornem a repetir el mateix, la mateixa estratègia, possiblement tornarem a fracassar. El seu és reflexionar sobre què ha passat i com proposar millores per fer que, si en cas ha de repetir o no, ens plantegem alternatives que fins ara no ens ha funcionat.
Bé, altres reptes de l'educació en àmbit balear, el tema dels alumnes estrangers, no?, que també suposa un esforç pedagògic tant per al professorat com també pels alumnes, no?, pels seus companys de classe. Tenim entès que justament les Balears és de les comunitats amb més alumnat estranger de tot l'estat espanyol.
Sí, de fet el que proposa l'anuari és un capítol dedicat a la integració i de com aquest col·lectiu, que és molt present a les Illes Balears, de quina manera podem ajudar i podem millorar la seva integració. El cert és que la proposta, el titular, seria tenir una intervenció coordinada, no només des del centre de la relació família-escola, sinó amb els altres agents també comunitaris que ens poden donar una mà, siguin mediadors interculturals, sigui a través de serveis socials per millorar la seva integració a nivell comunitari, perquè recorden que un alumne no només és un alumne dins del nostre centre, però també és un nen a fora, és un germà, és un fill, és un amic, i per tant han de treballar tots si volem una plena integració. Clar.
En aquest sentit, si les nostres dades són correctes, al voltant de gairebé el 10% dels alumnes de les Balears són nascuts fora de l'estat espanyol, anant per aquí, no? I en aquest sentit, quins mitjans hi ha? Per exemple, no sé, un alumne que vingui d'algun altre país, que es pugui integrar, familiaritzar-se amb el català, potser vendre el castellà si no prové de Sud-amèrica, com es fa?
Hi ha diferents nivells. Jo crec que una és a través de l'escola, primer que sigui un llenguatge funcional. Aviat començarem a treballar les competències lingüístiques, però primer són aspectes bases com, per exemple, poder demanar permís per anar al bany, poder dir que té gana, que té set. Llavors, en tot això seria un primer nivell que és dins l'escola, i a partir d'aquí ja hi ha diferents nivells que pot treballar a través de programes educatius que estan fets de posta per millorar i potenciar aquesta incorporació tardana que poden tenir d'alumnat al nostre sistema educatiu, i el que comentàvem, també a nivell de he repetit molt aquesta idea del servei comunitari, de treballar de forma comunitària en tots, perquè no només podem integrar un alumne, no, hem d'integrar també la família, que sigui partícip i que es senti identificat amb el centre on van els seus fills.
Hi ha diferències en aquest sentit entre els alumnes que parlen ja de forma des del seu país originari al castellà i que arriben al nostre sistema educatiu per integrar-s'hi, i en aquest cas doncs tenen el repte del català i poca cosa més, a altres que venen d'altres països que no parlaven ni tan sols l'espanyol?
possiblement poden trobar algun indicador, però a l'anuari no hem treballat aquest tema. Així que em posa per damunt sobre la taula el tema de la integració, però sí que podria ser possiblement un capítol per l'any que ve, d'analitzar més en lupa aquesta diferència o no que hi pot haver amb aquests alumnats.
Pel que fa a les ràtios paraules, no? Pel que fa a les massificacions o no massificacions que es donen a les classes a les Illes Balears, estem en un bon punt. Sabem que, per exemple, a Formentera resulta que sí, no? Que tenim les xifres més baixes de ràtios, tant en infantil com en primària com en secundària, no? A veure si podem fer una anàlisi sobre això.
Cert és que està sobre la mitja, i se nota sobretot a primer cicle d'infantil, és a dir, 0 a 3 anys o també batxillerat. El cert és que també cal tenir en compte la perspectiva, diguéssim, anual. És un anuari que s'ha presentat en el 2017 i sovint els documents que tenim o les dades que tenim és del 2015-16. A la presentació que vàrem fer el dia 18 de desembre va venir la delegada del govern de la Conselleria d'Educació i sí que ens va actualitzar aquestes dades en el sentit que s'han obert moltes línies i moltes aules, tant infantil com també a batxillerat, intentant compensar una mica, intentar disminuir aquestes ràtios que hi ha tant a batxillerat com a infantil, sobretot de 0 a 3 anys, que clarament és un problema i crec que s'estan fent passes per millorar-lo, però clar, poc a poc, no podran canviar possiblement, la intenció hi és, però segurament obrir molts de centres per moltes aules per equiparar i disminuir ràtios és una cosa que s'ha de fer de forma progressiva, no d'un any per l'altre, perquè pràcticament és impossible.
Estem xerrant amb la Marga Vives, acadèmica i coautora i vocal de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears. Per cert, i pel que fa als deures, ho dic perquè vam rebre a les APIMES i als centres educatius, vam rebre fa poques setmanes una comunicació de la Conselleria d'Educació del Govern Balear aconsellant limitar els deures per casa. Sobre això hi entra l'anuari?
No hi entra de forma específica sobre el debat de deures i no, que és un debat que possiblement està damunt la taula. Hem parlat, sobretot ara en guany, de les noves tecnologies i de com incorporar, per exemple, telèfons mòbils dins les aules, o també de quina manera, que crec que també era un aspecte que també reclamava bastant, el tema de què passa amb la responsabilitat patrimonial quan algun nen o algun alumne en el centre, doncs, en el pati, pues, trenca les ulleres un altre, o què passa amb el tema de gravar vídeos, per exemple, ara que han acabat els alumnes i que fan de vacances, en el tema dels festivals que solen fer, o de concerts de Nadal, que els pares estan gravant a menors dins un recinte que és de titularitat pública o privada, però no és un espai obert i, clar, hem de veure en quina responsabilitat legal o de quina manera s'aconseguirà fer de bones pràctiques l'ús de gravacions d'imatge de menors, que són el seu fills, però també segurament no surten altres.
Clar. I en aquest sentit s'ha arribat a algun consens, algun acord?
Sí. Hi ha a l'anuari disposen de la normativa i de consells. Clarament el que es recomana és que si ja fa des del centre, el centre cada curs el que fa és demanar l'autorització als pares per difondre les imatges del seu fill. Si algun alumne no ho té signat, no se poden difondre aquestes imatges. Aleshores, el recomanable, encara que costa una mica, seria que els vídeos es gravin des del centre i siguin els centres els que difonguin, perquè saben quins alumnes poden sortir o no.
Clar. I respecte a l'altre assumpte que apuntava, l'ús de telèfons mòbils a les classes, és possible? De quina manera? Ho dic perquè fins ara, diguem-ne, que el protocol que seguíem era telèfon apagat, no?, a la classe.
Clar. Telèfon apagat, però hem de saber per què. És a dir, no podem estar jugant amb el mòbil, no podem estar amb el WhatsApp, no podem estar amb altres coses que no siguin utilitats per l'aprenentatge. Si empleem el mòbil com un dispositiu, com una eina més d'aprenentatge, és possible que en algun cas es el puguin deixar. Ara bé, cal tenir molt clares les bases, és a dir, emplearem el mòbil per una app o millor educativa, perquè, per exemple, n'hi ha en el capítol d'anuari es parla, hi ha una app que tu pots posar un qüestionari en pantalla i els alumnes poden contestar amb el seu mòbil, bé, en grup, etcètera, si no tothom el té en el mòbil. És una eina que es pot emplear, que es motiva, és una eina ràpida i també hem de disposar també de les pautes molt clares per quan t'emplem el mòbil. No és que totes les aules, totes les classes, totes les hores les hem d'emplear i també fer-ne un bon ús, és a dir, l'emplearan quan això mos ajudi a l'aprenentatge, no quan mos ajudi a distreure'ns o quan tenen el pati. Han de tenir molt clar que no poden gravar en els nostres companys, per exemple.
Complicat, ho dic perquè... Clar. Ja, fins i tot, ja no els alumnes, sinó els adults mateix, ja mos costa fer un ús raonable del mòbil.
Clar, de vegades ho parlàvem allà gairebé de forma anecdòtica, quan anàvem als centres per alguns estudis que estem fent, en què nosaltres hi veiem els alumnes que no poden utilitzar el mòbil i nosaltres, a lo millor, dins del pati, això pues, també estem mirant un poc el mòbil. Llavors, és davant ells, si és un ús que no el podem emplear, no podem emplear cap. Llavors, també és important donar exemple, encara que mos costi també en altres, eh?
Marga Vives, acadèmica i coautora de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears, moltes gràcies.
A vosaltres, molt bé.